estem fent un pre-fals inici, com farien els del Nadie Sabe Nada, tio, i estàs dient coses molt, molt interessants, i era material, era carn de podcast ja tot això.
A veure, tan interessants no eren, perquè només t'he preguntat com estaves, m'has dit que has dormit poc i tens una revisió mèdica, o sigui, tan interessant no era, eh?
No, però el tema de... Hòstia, volia parlar-te d'això, estic superopinionat d'aquest tema. Jo crec que sí. Com hem arribat a la conclusió del tema d'avui?
No, però eren dues coses diferents. O sigui, estic mega opinionat per la conclusió del tema d'avui, que hem arribat a la conclusió del tema d'avui d'una manera absolutament aleatòria i arbitrària, perquè és de què parlem, no tinc ni idea de què parlem, o sigui, se'ns ocorrerà alguna cosa. És una conversació que ha transgredit la nit i s'ha mogut al dematí. Quina mala paraula, dematí, eh? S'ha mogut al matí. I ha resultat que volíem parlar del mateix. Però jo no t'estava dient això, t'estava dient que el món està molt boig. No sé si no notes que el món està molt boig últimament.
Però en quin sentit?
En el sentit de que la política s'està convertint com una espècie de teatre i ho està permeant tot. Tothom parla de que si Trump, que si Elon Musk, ara és un villano, no sé, és tot molt boig, no sé. O sigui, a mi em fa molta gràcia, jo com a observador independent em sembla divertit. El que passa és que em fa molta por que sigui com el Covid, això, saps? Que, com que estiguem donant el benefici del dubte a molta gent que realment aquí el que està fent és retallant i menjant llibertats d'una manera molt bèstia. A mi això és el que em fa molta por. És a dir, que ara potser, o sigui, no és que et sembli divertit, però et sembla com potser entretingut, no sé si és la paraula, però em fa por que no sigui una mica com el Covid. O sigui, aquesta idea de no tots tancats a casa i el dia següent, nen, el surveillance estava per tot arreu. Que a base de que et ve tot amb un bon embolcall i és divertit i és maco, s'estigui implícitament deflectant molta llibertat i molta... No ho sé, Àlex, és el que tinc al cap ara mateix.
Recullo el teu fil de conspiranoia i doblo la meva aposta.
No, o sigui, no vull que soni conspiranoia, eh?
Sona, no vols que soni conspiranoia, però sona conspiranoia, tio, vull dir, és el que estàs alimentant. Però jo anava a dir una frase que sona conspiranoica també, però no ho és, que és la... perquè soni encara més conspiranoica, s'ha dit, però no ho és. Després, si fiques aquesta coletilla, fa que sigui més conspiranoica. No, és la de no consumir notícies, tio, perquè, perquè al final distorsionen molt la realitat, no? La frase de Mark Twain de m'agrada estar informat, per això no llegeixo els diaris, doncs més que mai és certa. Però ara aquí li dono la volta al tema, és a dir, jo crec que el món està millor que mai. I sé que és un tema al que tu estàs fonamentalment d'acord, però ara t'estaves contradient a tu mateix, perquè tenim totes les dades que proven que el món està millor que mai, però crec que part del... digue-li, és del zeitgeist, o és de la... d'una manera de retenir el control, val? Les elites, i això és aquí ja sí que poso amb el barret, de paper de plata o de paper al bal, ara es partirà marques que podrien patrocinar aquest podcast algun dia, que és la de mantenir a la gent entretinguda, amb el panem circenses de tota la vida, dos, enfrontada, perquè al final això també és una manera de si tu mantens certs estrats socials enfrontats entre ells en el mateix nivell, és a dir, si tu enfrentes la classe treballadora no s'enfrontarà amb els estrats socials immediatament superiors i és una pràctica més vella que el cagar assegut. Per tant, no ho sé, a mi ja no em sorprèn, però és veritat que he arribat a un punt de la meva vida, digue-li, per estar a prop de la crisi dels 40, que jo la vaig passar als 25, però jo crec que ja he assumit que això sempre serà així, no importa el que passi, i tinc suficient trajectòria com per saber veure que, des que tinc gust de raó, aquesta narrativa de el món està anant a pitjor, la gent jove d'avui en dia són uns dropos, el poder ens controla, la justícia cega, els polítics són uns corruptes, totes aquestes afirmacions de merda, és veritat que es compleixen, vull dir, es compleixen i són tan vagues com perilloses, però, has de viure, no sé si és que estic adoptant un estil de vida més estoic i no m'agrada gens l'estoïcisme, però és veritat que no canviarà mai. Aleshores, si la narrativa imparant és aquesta, malgrat que hi ha dades i afirmacions fefaents suficients com per provar que tot això és incorrecte, és fals, no sé què fer. O sigui, no sé com viure amb això. Encara estic envolt amb aquest núvol de dubte que no sé. O sigui, estic perdudíssim amb aquest tema.
Ho tornaré a intentar, perquè crec que no... El meu missatge no ha arribat bé. Segon intent. Deixant de banda que estic d'acord que el món només fa que anar millor, i això és inqüestionable, i qui m'ho vulgui qüestionar, mira, sobre altres coses no, però sobre això crec que tinc dades. Dit això, el meu noticiòmetre no es mesura pel molt que jo llegeixo les notícies, perquè literalment, i mira, jo seré gent que està poc informada, però jo aquests, o sigui, els passo per la dreta. Soc de, possiblement, de les persones menys informades del planeta, i això, o sigui, és una cosa molt dolenta de dir, però almenys cadascú ha de reconèixer les seves debilitats. La meva manera d'informar-me moltes vegades és preguntant-li a la gent. Consell de vida. Això pot arribar a ser com un, inclús com un icebreaker bastant bo. Utilitzar la teva ignorància informativa per nutrir relacions amb altres persones. Molt interessant aquest concepte, perquè a la gent li agrada bastant il·luminar-te sobre les coses que ells creuen que saben molt, que generalment són notícies. La gent sap molt de notícies i de futbol, en general. Llavors, per què et comentava això? O sigui, no intentava dir que el món anava malament. El que intento dir és que em sorprèn molt la qualitat informativa de la gent, anem a dir, dels esdeveniments dels Estats Units. Abans, ningú tenia ni idea de la política exterior de Joe Biden. Però ara, el fet de que tothom... o que, no ho sé, que associn els Teslas. És que això em fa molta gràcia, perquè la gent els senyala molt com dient, ah, aquests són els cotxes del Musk, saps? Llavors, em fa gràcia com aquest concepte. I tot això ve com d'anecdata, eh? O sigui, tot plegat em ve d'anècdotes amb interaccions personals, perquè, de nou, no consumeixo gens aquests mitjans i sóc una mala persona per parlar d'això. Però veig que aquesta narrativa i aquest discurs està percolant molt a la societat. És a dir, estem molt preocupats pel que passa a l'altra banda. És a dir, pel carrer, i comences a preguntar, escolta, qui és el ministre d'Indústria? Qui és el ministre de Foment? O qui és el ministre d'Economia? No sé, ara els ministeris tenen uns noms raríssims. Abans eren com les enginyeries.
Clar, des de que hi ha el Ministeri de Família, no? I de...
Hi ha ministeris molt estranys, i ho sento, em vaig a carregar tota l'audiència femenina, però hi ha una cosa que no entenc. O sigui, hi ha un ministeri que es diu Ministeri d'Igualtat i Feminisme. No ho puc entendre, és contradictori. És a dir, no té cap sentit. Ho sento molt. I això no és un comentari masclista, és un comentari racional.
En parlarem un dia, d'això. En parlarem un dia, perquè tinc opinions...
En podem parlar, però jo no ho entenc. O sigui, ara tenen noms que no puc entendre. O sigui, no sé exactament què estàs governant amb aquest nom tan estrany. Dit això, política americana. Ara estem molt interessats en el que passa allà, i el que et deia és que si posem una carxofa al carrer, crec que la gent sap més qui és Bessent i Rubio i Trump i Musk que no pas qui són els ministres d'aquí d'Espanya, crec.
Sí, clar. Vull dir, fixa't que al final d'on consumim les notícies avui en dia i com les consumíem fa 15, 20 o 35 anys. És a dir, avui en dia de la gent ja només s'informa per WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook i, amb sort, alguna publicació online. Per tant, el teu input, el teu noticiòmetre que li dius tu... és, per dir un número arbitrari, 95% les notícies generades per empreses americanes, controlades per empreses americanes i filtrades per empreses americanes, i amb sort, potser mires TV3 o algun altre mitjà d'aquests que és un filtre, és una derivada segona o tercera de les notícies, perquè al final el que faran és agafar les notícies d'allà. No ho sé, jo tinc la impressió... però completament esbiaixada, perquè jo he desconnectat voluntàriament d'aquestes coses. Però, així com en els anys 90 tu sabies de la dissolució de Iugoslàvia i de, per exemple, guerres entre les guerres tribals a Àfrica i problemes de neteges ètniques, hutus contra tutsis i d'altres conflictes internacionals en moltes altres parts del món, no a un nivell baixíssim, però tinc la impressió que tenien molta més visibilitat a un nivell superficial de més territori del planeta i que ara tot és molt més americacèntric. I quan dic Amèrica em refereixo a Estats Units.
Ara només saps que es volen quedar al Canadà i Groenlàndia.
Però és que Estats Units, és el que dic sempre, es creuen que són el malic del món i nosaltres ho estem permetent, val? És una miqueta el fill egocèntric que reclama tota l'atenció de la família i nosaltres hi estem permetent, o sigui, l'estem mimant. Per què? Pues perquè no fem més que consumir les pel·lícules de Hollywood, fer servir tota la tecnologia que ve d'allà, comprar d'una manera deliberada i cega tot el que ve dels Estats Units, com pensant aquesta fascinació que tenim per Estats Units produeix el millor del món, són els millors en màrqueting, són els millors en no sé què, són els millors en no sé quantos, i no és veritat. I de fet, venia fent una reflexió ara que venia cap aquí, perquè pensava, dic, hòstia, és ben curiós. Jo estic seguint molt poc, tot el tema de Trump, perquè al final, mira, me la porta molt fluixa tot plegat, perquè al final, com diu la frase aquesta, this too shall pass, no? O sigui, i això també passarà, i ho recordarem anecdòticament d'aquí 20, 30, 40 anys, a menys que els Estats Units s'hagi erigit com la nova potència nazi, saps? I perquè al final estem jugant a tornar als anys 30, i més avui, quan s'han anunciat, o avui o ahir, no me'n recordo quan ha estat, el tema de tots els que Estats Units busca reduir el seu dèficit d'importacions amb tots i cada un dels països del món de manera individual, fins i tot amb les illes, em sembla que és les illes McDonald's i no sé què, que tenen zero habitants, li ha posat uns tarifs són arancels, no? Em sembla? Uns arancels del 10%, no sé quin collons de negoci tens una piscina, amb una illa que està deshabitada, que només hi habiten pingüins, però bueno, això és el que està fent una miqueta Donald Trump, política de cara a la galeria, però li estem donant molta més bola perquè al final tenim mitja vida hipotecada als Estats Units. Per què és això? Anem a buscar una miqueta els orígens d'això. I estem desviant completament el tema d'episodi, però em fascina bastant. Però per què ve tot això? Fixa't que hem estat abandonant el nostre cervell a una mena d'Erasmus permanent a Estats Units, ¿vale? Per què? Pues perquè associem Estats Units a diversió, a entreteniment, a inclús creixement personal, a ambició, a negoci, tot. És un país que tenim lligat a tot aquest tipus de sensacions i sentiments. Però per què ve això? Fixa't que totes les pel·lis que vam consumir als anys 90, i som nosaltres, no només als Estats Units, són les de Rússia són dolents, els xinesos són dolents, els afganesos són terroristes. O sigui, hem comprat subconscientment tota aquesta cultura d'Estats Units, ho fan tot bé, i la resta del món són tots uns vagos i maleantes. Ja no et dic com és la mentalitat de la gent d'allà, que no només consumeix les pel·lícules, sinó que totes les sèries, els seus anuncis i tota la porqueria que respiren en aquest sentit de propaganda. Vull dir que al final aquest lliure mercat ultracapitalista ha transformat la censura i la manipulació de les masses en una altra manera. És a dir, es queixen molt de autoritarisme dels altres països, però ho estan imposant d'una altra manera allà, val? Aleshores, clar, si tu li sumes 20 o 30 o 40 o 50 anys de manipulació més o menys subtil d'aquesta manera, doncs al final t'acaba sortint gent que, bueno, pues que tens associat, has comprat aquest model mental que és molt còmode, d'altra banda, però han fet que tota l'atenció del planeta, almenys digue-li del món occidental, sigui Estats Units, i tot passa per allà, i tot es decideix aquí, i el que fem, fixa't, és el mateix amb les eleccions americanes, tio, les eleccions americanes. O sigui, sabem més de les eleccions americanes que de les eleccions dels nostres països respectius. Vull dir, és força trist. La gent matina per veure els Oscars, o sigui, o no dorm per veure els Oscars, per veure la final de la Super Bowl i altres merdes que ens haurien d'importar no res i menys, saps? No, això no és una apologia de la castanyada és millor que Halloween, ultralocalisme o mort. No, però simplement estic veient com estem anant com a zombis a consumir una sèrie de valors i de contingut que podem discutir si són millors o pitjors que els nostres, però que ho estem fent d'una manera molt servicial i molt, molt gregària. És a dir, bueno, és molt fàcil abandonar la voluntat pròpia i seguir el ramat, no? I ja està. Aleshores, jo poso en qüestió aquesta manera de viure la vida i a mi, en què m'afecta o en què ens afecta a nosaltres? Doncs que si tu vols anar contracorrent, doncs has d'assumir que sempre aniràs contracorrent perquè la majoria de gent estarà, ja et dic, abandonada a aquesta sort i a aquesta servilitud.
O sigui, tenim aquest complex d'inferioritat de que jo hi ha un discurs que mai he comprat i és el de...
Va, seguim per aquí, que hi ha llenya. Va.
Mira, molta gent et ven aquesta idea de que quan munta un negoci aquí a Espanya diu, no, és que jo vaig anar als Estats Units, vaig veure el que feien, i allà com que sempre van com 10 anys per davant, i jo a partir d'aquí aquí ja se m'arissen els pèls. O sigui, tio, no van 10 anys per davant, ho sento, amb moltes coses van 20 anys per darrere. Comprem una narrativa de que allò és el nostre futur. I En moltes coses, potser sí, però en altres, no gràcies. I el que tu dius, no? Importem tradicions que possiblement ara ens fan més gràcia. És que això és com, no que en tingui, però és com ser-li infiel a la teva parella. Pot ser divertit en el moment. A veure, és que m'estic ficant en un jardí difícil perquè jo ni tinc parella ni soc infiel. Però això és com les tradicions, la castanya ha de ser, és com la teva parella, no? Llavors, el Halloween sembla que fa més gràcia i el celebres un, dos, tres anys i, a veure, Halloween, tothom ho ha de dir, és una puta merda i ja quasi per inèrcia has abandonat la teva parella i ja has convertit la infidelitat en l'estatus quo. Això és el Halloween. Simplement, no sé, és que la globalització no està fent mal.
Podem parlar de força coses, però tots aquests fenòmens socials tipus la suplantació de les tradicions locals és una altra importada. Si passen de manera orgànica no hi ha cap tipus de problema, és el que ha passat sempre, no? El problema és que ara estem veient que és una cosa que s'està suplantant a base de màrqueting, no? O sigui, a base d'inferior per ahí. A la gent també li agrada la novetat, també t'he de dir. Aleshores, la fascinació per l'estranger sempre és rellevant, vull dir, moltes marques i moltes polítiques i campanyes de màrqueting és com intentar importar alguna cosa de fora perquè com que és novedós i a la gent li agrada la novetat, doncs acaba calant, no? Si la suplantació d'aquestes identitats pròpies fos d'una manera orgànica, com el que ha passat tota la història, més o menys, deixant de banda colonialismes, invasions, etcètera, etcètera, però sempre hi ha hagut suplantació d'identitats d'una manera orgànica, però ara no és el cas, bàsicament. També diré, hi ha altres tradicions que segurament no desapareixeran mai, hi ha altres tradicions que tornen perquè són difícils de suplantar, és a dir, doncs, jo què sé, saps? Vull dir, per bé que hem tingut una època que semblava que tot era branch i branch i branch i branch, si t'hi fixes, els últims 20 anys, però la gent només parlava de branch. M'agrada veure aquest ressorgir dels esmorzars de forquilla i sé que sona a cliché total, però és veritat, vull dir, mai he vist tants cartells d'aquí fem esmorzar de forquilla i tal, 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 com estic veient ara i com que està tornant la tradició, no? O sigui que, d'alguna manera, aquest, el pèndol, tornem al tema dels pèndols, no? El pèndol de les tradicions està tornant, val? Amb una força interessant perquè s'havia anat massa cap a la globalització. Val? Aleshores, jo predic una tornada a reforçar doncs, el tema de les castanyades, el tema de les calçotades, el tema dels morsos de forquilla, el vermut, moltes d'aquestes coses, i passarà a nivell internacional, per què? Doncs perquè al final el globalisme ha portat coses molt bones, ha portat moltíssimes coses dolentes també, i ja està, aleshores, és hora de passar comptes i veure amb què ens quedem, i és el que acabarà permeant de manera, o quedant-se de manera perenne a la nostra societat, i el que no, doncs ho farem fora. I d'alguna manera serà potser la cosa més orgànica d'aquest procés. Però bueno, no sé, és un debat molt, molt filosòfic. L'altra part és el que tu comentes. Jo la narrativa aquesta de si els Estats Units ho fan tan bé i tal, segurament acabarà passant el mateix. D'aquí 20 o 30 anys acabarem tenint la mateixa discussió amb... Buah, tio, te'n recordes quan dèiem que és que Xina, és que són molt treballadors, són molt eficients, és que, clar, no es pot competir amb la producció xina, és que són molt innovadors, li van passar la cara als Estats Units i de cop i volta, d'aquí 20 o 30 anys ens adonarem que tot això era fake o que s'aguantava sobre una estructura que no era... que no era mantenible o que no era sostenible pel que fos, no? Perquè depenia d'un status quo a nivell polític, a nivell econòmic, que... havia de patar per algun cantó, doncs igual que acabarà patant doncs, l'ubercapitalisme aquest d'Estats Units o, jo què sé, el tema dels locus, vull dir, tots aquests locus, ara Trump sí, però tio, sí, també, quants anys portem mirant les bajanades que fot Putin o Netanyahu a Israel o el de Corea del Nord o quan teníem Aznar, saps, aquí, vull dir que al final, o Rajoy, saps, vull dir que al final... no ho sé, jo tinc la sensació que més o menys és sempre el mateix, van canviant els actors, et van canviant el focus d'atenció com perquè pensis que ai mira, ara això és la cosa en la que has de tenir atenció. Recordo que fa un any o dos es va posar molt la moda entre els tech bros, i a mi em feia molta ràbia aquesta moda, però no sé, tu no ho recordaràs perquè no estaves a Twitter, però com que de cop i volta potser ja fa més d'un any, es va posar de moda l'expressió the current thing, no? És la cosa d'ara, no? La cosa actual. I tothom va començar a posar missatges del pal. Jo recolzo the current thing. Jo estic a favor de the current thing. I Elon Musk va ser un d'aquests famosos trolls que es va pujar al carro aquest, com dient, perquè, com dient, és que els interessos de la societat canvien tan ràpid i som tan fàcilment manipulables que d'aquesta de moda ara, Black Lives Matter, doncs jo estic d'acord amb Black Lives Matter, i poses els hashtags i els emojis que toquen, iau, i ara aquesta de moda, no, és que ara és el dret dels trans, ah, vale, fantàstic, doncs això, i ara què és? No, la gent que és a les endur, les riades que va haver-hi a Texas i no sé què, i aleshores cada una d'aquestes coses era la cosa actual, no? The current thing. I aleshores no m'agradava el factor forma, però diguem, la substància d'això era el de dir, uau, que efímeres són les causes i que simples que som que només ens podem focalitzar en una cosa. O sigui, ens han portat tan lluny en aquest forat de conill del hiperindividualisme i la simplicitat gairebé a nivell ameba cerebral que ens han portat que només ens podem focalitzar en una cosa i ara hem d'estar inclús, jo tinc la sensació que la propera iteració dels diaris o de les plataformes de mídia és com, ei, això és el que està passant, aquesta és la cosa que t'has de focalitzar avui, és només avui, són coses de 24 hores, i aquesta és la reacció que has de tenir, ja et diran fins i tot si has d'estar enfadat o content o trist o jo què sé, saps? Vull dir, del pal, hòstia, mira el que està passant a Ucraïna i això és dolent per tu. O sigui, ja ni tan sols et diran que ja no et donen les dades, ja no et donen l'esperit, ni t'impulsen a fer l'esperit crític, ni res de res, sinó que simplement serà el pal. Això és el que has de saber, això és el que has de postejar, clic aquí per postejar-ho i compartir-ho, i au, i next thing. Val? Vull dir, sé que sona molt a... Ja està, a gorro de paper albal, d'algú s'ha llegit el 1984 recentment, o Un Mundo Feliz, i ja està... I pensa que ha vist la llum ara i que ha tingut una epifania. No ho sé, tio, jo realment estic molt, molt cansat d'aquestes merdes, saps? I voldria que d'alguna manera no condicionessin el meu... O sigui, la meva vida a nivell anímic, sobretot. A nivell intel·lectual, social i econòmic, t'afecta. Però a nivell anímic, hòstia, crec que hauríem d'aprendre a distanciar-nos d'aquest tipus de coses.
El concepte pensar, reflexió, meditar sobre les coses està obsolet, és a dir, ha desaparegut. I aquí sí que no tinc dades, em sap greu, però si una cosa hem disminuït, penso, és la nostra capacitat de pensar. Estic seguríssim. I et vaig a posar exemples. Com consumeixes les notícies? Abans que tenies, tio, un diari gegant, que si ara te'l posen davant, no et sabries ni llegir la portada. La manera com et comuniques amb la gent, és a dir, missatges, interaccions curtes, reaccions, tap, me gusta, no sé quantos... Ha perdut la capacitat de fer coses durant un període de temps extès o extengut, o no sé com es digui. No és que sigui preocupant, és un fet, i punt, ja està, no passa res. Vull dir, abans possiblement també sabíem plantar patates i ara jo sincerament no en sé, no? I igual és una manera de que, no ho sé, tots com a col·lectiu formem part d'una gran red que evoluciona i va endavant i ara el que toca, doncs, per poder empujar aquesta espècie de circuit interconnectat gegant, el que toca és no pensar i donar-li el like 30.000 vegades perquè això vagi endavant i dintre de poc podem anar a Mart. No ho sé, igual si toca això. Però és veritat que hom era capaç d'escoltar un debat radiofònic a dia d'avui, difícilment algú pot estar atent més de 2 minuts sense posar el 2X per anar més ràpid escoltant les coses. No sé quines implicacions té, però a mi en té. És a dir, jo, per exemple, noto que no penso. I mira que faig un esforç per fer-ho, però... Però no, noto com vull el resultat i no vull pensar el procés. És a dir, inclús a vegades escriure correus. Ja, a vegades ja, i o sigui, no vull que això sigui el salt cap a la part on parlem d'IA i parlem de prompts, que és el que tocava. Però és veritat que ara ja cada vegada, a vegades sento com el buit. Quan he d'escriure una cosa, dic, oi, quina he d'escriure ara? No, saps què? No. Ho parafrasejaré i li diré aquesta cosa com ho escrigui. Estic segur que el meu cervell és diferent ara que fa 20 anys, estic seguríssim. I no perquè em faci vell, sinó per tots els processos exògens que m'estan bombardejant cada dia.
A veure, jo me'n recordo que, per exemple, ahir vaig tenir un moment d'aquests de pensar, dic, hòstia, Àlex, que malament que ho estem fent en general, eh? Estava mirant el correu, no? O sigui, típic, vaig a buidar la safata d'entrada i entre tots els correus em vaig veure un molt llarg, que era d'algú que havia de fer jo ahir, vale? Vaig passar una proposta comercial a un client, tal, li van contestar i per alguna cosa no encaixava i els vaig passar el correu de ho sento, no ens encaixa i tot això. I em contesten i era un correu totxo, vale? I el meu cervell em va dir, immediatament, deixa'l per després. I vaig dir, però per què? Si és una cosa que he de fer avui. O sigui, vaig reaccionar sobre la meva pròpia reacció de dir, però si és un correu d'alguna cosa que puc tancar ara, que he de fer avui, perquè així ja passo a una altra cosa, o sigui, forma part de la meva tasca. Immediatament l'estic descartant perquè no és un correu de dues línies que puc ja respondre o arxivar en menys de 10 segons, no? Que quan entres en la mentalitat aquesta de get things done, no? Aquesta de... Hòstia, si la tasca actual la pot ser en menys de X minuts o menys de X segons i tal, doncs fes-la i així ja te'n oblides i tanques. Aquell correu probablement em requeria llegir-lo un minut o dos minuts, no? Entendre'l, processar-lo i contestar-lo bé. Però només perquè era un totxo, el meu cervell ja vaig veure que descartar allò. Vaig dir, hòstia, molt malament això, no? Perquè a més no era una cosa que diguis fàcilment descartable perquè no... ja veus que no t'encaixa. No, és que realment ho has de fer i el cervell em va dir, no, avui no toca. De fet, és curiós, vaig llegir un tuit l'altre dia que em va fer pensar, és que dèiem, hòstia, com a CEOs i com a fundadors d'empresa ens paguen o fem diners, o diguem, la nostra empresa va bé per les nostres decisions. I és curiós que estem ocupant el nostre calendari i el nostre llistat de tasques amb coses que ens mantenen ocupat tota l'estona. Diu, quan és l'última vegada que t'has posat tu o que t'has assegut a pensar, val? A pensar per prendre decisions. O sigui, et paguen per prendre decisions i per pensar, però tu mateix no ets capaç d'agendar-te una estona per pensar a la setmana, no? I dic, hòstia, és curiós, jo tinc un bloc de 2 hores cada dijous, que és com pensar i resoldre una cosa estratègica. No acabo fent mai, perquè sempre entren altres coses en aquelles 2 hores, saps? És impossible, tio. I jo crec que va una miqueta per aquí. Vull dir, al final és... hem comprat tant tot el discurs de la hiperproductivitat, val? I que has de ser superproductiu i que els correus... Doncs aquest meeting havia estat un correu, no? I aquest correu havia estat un tuit, saps? I ho estem reduint tot a un nivell de simplificació molt salvatge, que va bé pel 80% de les coses, perquè en realitat el 80% de les coses són palla i realment són superflues i prescindibles, però no tot ha de ser reduït, no? I aleshores, a mi em fa pensar que en aquella frase que diu que hi ha dues maneres d'aprofitar-se d'una tendència. Una és, et puges a la cresta de la onada i la surfeges i dius, crec que aquesta tendència haig de saco amb ella, vale? I aleshores, d'aquí surten, doncs, els gurús, els early adopters, la gent que després pot vendre les consultories d'això, que pot fer les formacions, que s'acaba convertint en un expert d'allò, o la gent que va diametralment en contra d'una tendència. I que diuen, quina és la tendència ara? La ultra simplicitat? No, doncs vaig a fer coses complexes, no? I això sempre s'ha donat en art, per exemple, no? O sigui, molts moviments socials o culturals han estat moviments contraris, moviments reaccionaris a, val? Sense anar més lluny, hi ha hagut components tipus els skinheads, els punks, la música grunge que va sortir com a reacció a tots els grups de metal pomposos aquests que anaven hipermaquillats i eren super boníssims en la guitarra dels anys 80, va dir, no, doncs anirem nosaltres bruts, esparracats, no sabrem tocar la guitarra, no, ni l'afinarem, i van sortir grups com Nirvana en el seu moment, saps? I tal, no? Hòstia, sempre ha sortit això. Per tant, en quina d'aquestes dues et trobes tu en el moviment actual? O t'estàs deixant arrastrar? Que aquesta és l'altra. La majoria de gent es deixa arrastrar, saps? Vull dir, però el que ve a dir això és que la gent que realment s'aprofita o que pot sobreviure millor les tendències aquestes és aquests dos col·lectius que he especificat. La resta, la gran massa, se'n va amb la onada.
Veig que pots fer alguna cosa per canviar-ho, però... no vull donar aquesta imatge de que no hi ha salvació en el concepte, però l'estatus quo té tanta força que a dia d'avui... O sigui, què t'han venut? Bàsicament t'han venut que focalitzar-te de manera profundament en una tasca és una manera ineficient d'utilitzar el teu temps i que la manera bona de fer-ho... O sigui, aquest és el discurs, en general. És ser com un oceà molt poc profund on puguis estar multigestionant moltes coses a la vegada. Aquest és el Uber treballador del segle XXI, és a dir, la persona que és capaç com de saltar i mantenir una finestra de context enorme sobre mil coses i treballar en totes aquestes tasques a la vegada, aquesta persona és extremadament productiva. Malgrat, i no em calen dades, o sigui, simplement pensa en tu mateix, és a dir, quan tu estàs saltant de Slack al Mail, a Notion, i al cap de 3 hores gires el cap enrere i et preguntes què has fet, la resposta és poc. En canvi, si et dic jo que si et trec internet o el que sigui, Déu no vulgui que te'l tregui, et sento en una taula i et dic aquesta és la teva tasca durant 3 hores, estic segur que aquesta tasca l'acabaràs fent. I, mira, dades empíriques que tinc sobre el meu subjecte és que generalment on més treballo, que dius, a veure, fill, tenir que anar aquí per treballar és bèstia, però és o al tren o a l'avió. És els únics llocs on realment tens una desconnexió bèstia, i sé que ara pots utilitzar internet en un avió o un tren, però és més complex. Ja no és tan senzill com estar connectat aquí doncs, amb una bona red local en una oficina o a casa teva. I és on més treballes. I dius, ostres, no et fa pensar el fet de que has d'anar al lloc més incòmode del món per treballar, per realment tirar coses endavant o perquè la teva ment funcioni? I llavors, o sigui, la teva ment no està perduda. És a dir, encara hi ha... Jo veig petits espais de brillantor amb mi quan estic desconnectat. Però realment, un cop entres com a dintre del sistema, i quan dic el sistema, dic que et pots davant de l'ordinador, estàs amb la teva pantalla, estàs treballant, és com que és impossible centrar-te en una sola cosa. Perquè el propi sistema és tan dispers i fomenta que passis d'un lloc a l'altre que és molt complicat concentrar-se. Malgrat ets conscient dels rèdits que li treus al fet de concentrar-te. És molt contraintuïtiu, això, no ho sé. Jo crec que mai ho he sabut lluitar, però, de nou, jo també mateix em vull dir, i sé que a vegades aquestes coses costen, jo mateix, a mi mateix em vull dir, escolta, concentra't, fes aquesta cosa durant un temps, però de cop m'entra una coseta i salto. I llavors ja no recordo què estava fent abans. I llavors torno a dir, ah, sí, hosti, estava fent això, però jo m'he despistat fent l'altre. I jo em considero una persona que té capacitat de centrar-se, malgrat pateixo d'aquest problema.
El tema de l'avió i de el tema avió al tren és així i punt. És a dir, amb l'AVE jo sóc extremadament productiu perquè ja, primer, o sigui, el wifi de l'AVE és una absoluta castanya, aleshores prefereixo passar aquelles 3 hores sense connectar-me que haver de lidiar amb la frustració de t'he connectat, ara no, ai, espera, que tenen capat aquest servei, no puc fer servir, doncs no sé, no puc fer servir una VPN, no puc fer servir GitHub perquè tinc els repositoris van per SSH, aquest tipus de coses no pots fer servir, no pots fer servir Spotify tampoc, saps? Per tant, haver de lidiar amb totes aquestes limitacions i tal, i que ara entri el correu i que aquesta pàgina no carregui, espera, que se m'ha caigut la connexió, torna a connectar, em genera tanta frustració que jo assumeixo que no tindré connexió, aleshores ja ho forço, no tinc connexió. A l'AVE són 3 hores que tinc d'altres tasques, i em dedico, doncs, què sé, a netejar les notes, a respondre el correu de manera offline, a revisar documents, a revisar propostes comercials, a pensar coses, no? O sigui que realment és com un... Prefereixo optimitzar el meu temps així, no? També perquè les emocions no entrin a l'equació, perquè generalment són nefastes. En un avió és diferent. A l'avió, clar, és que ara pràcticament penso més, els avions curts ja no em poso a treballar, perquè entre que si és un vol de... un vol europeu, que al final són 2 hores d'avió, 3 hores d'avió, entre l'estona que puges, la que menges alguna cosa, la que no pots fer servir el portàtil perquè hi ha turbulències, no sé què, acabes treballant molt poc. Per tant, ja m'he resignat en aquests vols, generalment ja, a menys que tinc una cosa com superurgent que he de fer aleshores, és jugar a la Switch, punto pelota. També m'ajuda a anestesiar-me mentalment una estona i ho passo millor a l'avió, i se'n fa molt més curt. Però els avions llargs, tipus Estats Units, aquí sí que per mi és 8 hores sòlides de feina o 10 hores. Generalment el wifi sol funcionar força bé, val? I sí que són hores productives, però... I és veritat, eh? O sigui, me'n recordo que era molt més productiu quan no hi havia el wifi a l'avió, o que era caríssim i que per alguna cosa, jo què sé, no el volia pagar perquè era per dir alguna cosa, 50 euros l'hora, val? Fa 14 anys. O 15 anys me'n recordo que era molt car i dic, hòstia, no, faré com a molt, faré una hora i tal, bueno, ho pagaves, no? Però aleshores sí que era pujar l'avió, treia el portàtil, fotia 8 o 10 hores de, de currar i de coses que tenia per allà pendents al portàtil, perquè ja podia ser de feina, i doncs vinga, va, escriure entrades de blog, documents de no sé què, o sigui, realment tenia, ja m'ho havia preparat tot, el dia anterior em preparava tot i feia, tenia tot un compendi de tasques que havia de fer a l'avió, no? Fabulós. Després aprofitava per endreçar el portàtil, no? La carpeta de descàrregues, la carpeta de l'escriptori, el no sé què, les fotos, les notes, tota aquesta llista de contactes. Aprofitava a fer totes les coses que no necessitaven connexió. En els últims anys, ja deu fer, sí, potser 10 anys o així, una miqueta menys que pago pel vol, per tot el vol, tenir wifi, i sóc menys productiu, tio. Per què? Pues perquè, bueno, pues ja tens WhatsApp, ja t'entren correus que et van trencar. Hòstia, mira, ara m'ha entrat això, mitja tasca, no? I entres en una dinàmica d'estar hiperconnectat. I el fet d'estar hiperconnectat, estar en tot, acabes no estant en res, el que dius tu. Saltes molt de cosa a cosa. De fet, molt sovint em passa, tio, a mig podcast, estic mirant altres coses, perquè, hòstia, m'ha saltat un d'allò. Hòstia, espera, que m'han recordat que he de fer aquesta cosa, que li havia escriure a tal persona. I dic, si no m'apunto ara, o no ho faig ara, me n'oblidaré i ho faig. En canvi, si féssim el podcast o les reunions que deia abans, en persona no fas això, perquè tens una constraint molt clara que es diu protocol o etiqueta, que és la de a mitja conversa amb algú, quan es queda amb algú, queda molt lleig treure el mòbil i posar-te a escriure missatges a una altra persona o escriure un email, no? I aleshores, per què ho fas això en reunions online? Doncs mira, perquè és diferent, saps? O sigui, de fet, va molt millor quan no tens tantes distraccions, que dius, si d'alguna manera poguéssim tenir no, només tinc internet per això, per aquesta finestra, ja veuries tu com s'acabarien, o sigui, com les reunions online canviarien el to, canviarien la intenció, canviarien la productivitat de les empreses, tio. Però mentre vagin fent reunions online, pel fet de fer reunions online perquè és més convenient, mentre la gent està llegint el marca, val, o contestant emails, no sé què, bueno, saps? Vull dir,
és curiós com l'etiqueta social que se li ha donat, és a dir, De la mateixa manera que quan estàs davant d'una persona es considera, per termes generals, de mala educació mirar el mòbil mentre estàs amb ell, no és mala educació, és que simplement és... Veus que hi ha fricció en el procés. En canvi, no sé per què s'ha donat com carta blanca o un benentès social de que no passa res, de que tu puguis estar fent altres coses mentre estàs en una reunió online. Jo crec que hi ha un altre món o un altre univers en el que l'etiqueta digital té una mica més de respecte, però aquí no sé per què no en té.
Bueno, perquè al final tampoc pots controlar aquest tipus de coses, o sigui, si al final dones... Jo crec que també és una miqueta de filtre de... Realment aquesta reunió no és interessant o tu no hauries d'estar en aquesta reunió, saps? Vull dir, jo ja ho veig, O sigui, jo a vegades faig reunions, tio, que penso, l'altra persona s'està avorrint, doncs jo ja la tallo, saps? Dic, hòstia, espera... reunió que tenia agendada per mitja hora, si veig que als 7 minuts l'altra persona està allà com, bueno, ja veus que està fent altres coses, no? Allò, jo ja començo a fer una desconnexió suau de dir, a poc ja anar baixant el nivell d'intensitat i si no m'interessa aquella reunió, bueno, pues, no, res, encantat de conèixer, no, saps, no, ja anem parlant, si de cas, i a més, també, una cosa que té bona és que pots anar mirant el rellotge i dius, hòstia, saps, vull dir, a l'altre... Hòstia, si has de treure l'hora o mirar allò subrepticiament, no, l'Apple Watch per veure quina hora és, dius, hòstia, merda, saps? Vull dir que encara queden 20 minuts de reunió i això està sent una autèntica brasa, doncs, no ho sé. Jo m'ajuda com a filtre, també, les reunions grupals online, que dius, clarament, jo no hauria d'estar aquí. I moltes vegades surto, i dic, hòstia, mira, perdona, m'ha sortit tal cosa, o... En aquesta reunió, mira, jo havia entrat només com per saludar i per fer el... i per aportar aquesta cosa, però surto i així estareu més amples a la sala, saps? Sempre he fet la mateixa broma que estareu més amples a la sala, quan en realitat doncs no afecta, però dic, clarament, jo no havia d'estar en aquesta reunió, perquè és que l'altra alternativa és trec la càmera i em foto jugar a la consola, vull dir, i faig, estic de cuerpo presente, saps? O ni trec la càmera, saps? Però sembla una falta de respecte.
No, però és que és molt interessant, perquè això és l'altra cara de la moneda. És que, al final, tot és la fricció. Fixa't, o sigui, una de les coses bones, jo penso, que el món digital ha portat és que ha tallat aquesta idea de me'n vaig a Madrid a fer una reunió d'una hora. És a dir, m'agafo,
clar,
3 + 3 hores d'AVE per anar a fer una hora. Vale, això està molt bé, això està fantàstic i tots estem molt contents perquè hem guanyat temps i autonomia de la nostra vida per poder fer altres coses i... posem en entredit si era tan important que tinguessis que agafar un tren durant 3 hores d'anada i 3 hores de tornada i haguessis de mobilitzar tota la teva productivitat personal per fer una reunió d'una hora a Madrid o on sigui. Això està molt bé, això és una cara de la moneda. Però clar, la contrapartida d'això o l'altra banda de l'espectre, quin és? És que la fricció a participar a una reunió ha baixat tant que... I aquí està el que tu comentes de... Realment és necessària tota aquesta gent en aquesta reunió? És a dir, el fet de que tothom hi pugui participar ha fet que a vegades hi hagi molta gent que no, entre cometes, pinta res en aquella reunió i això hagi degradat una mica l'experiència i ara estigui ok que tu estiguis mirant el marca mentre estiguis parlant amb mi. I clar, i això d'alguna manera ha percolat, és a dir, hi ha hagut una mica d'efecto cantillón aquí i tothom ara es dona el benentès de que, escolta, tenir una reunió online està bé, però si estàs fent una altra cosa, doncs no passa res. En canvi, ja et dic jo, nen, que si agafaves l'AVE 3 hores per anar i tornar, quan feies aquella reunió d'una hora estaves atent hasta el... Bueno, o sigui... Però bueno.
Bueno, per exemple, vull dir, tornant al tema de fer comptar les coses, no? O sigui, jo he sentit moltes històries de vaig anar a San Francisco només per una reunió. Sí, però probablement aquella reunió et canviava la història de l'empresa. És a dir, he sentit diverses d'aquestes de, no, és que vaig anar, pam, i vaig tancar inversió i va anar molt bé. Fantàstic. O sigui, tu pots fotre't entre pecho i espalda pues 28 hores de vol, si tu vols, per fer una reunió en la que ja hi ha una intenció de comprar clara i que estiguis molt a port de firmar i l'has d'anar a fer presencialment perquè mira, tal, 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 però ja ho tens assegurat, no aniràs per... O sigui, el remot t'ha permès fer un prefiltratge de coses que segurament hi ha falsos positius, falsos negatius a tot arreu, no? Però igual t'ajuda a refinar una miqueta més. I pots anar... a tiro fijo que exactament aquella reunió pots fer aquesta reunió si hi ha un viatge de confirmació, és a dir, vaig a aquesta reunió perquè em vaig estalviar 200 altres i a mi també em passa, vull dir, jo quan vaig a Madrid, generalment si hi he d'anar o a qualsevol altre lloc ja només vaig si hi ha com una certa intenció de compra, si no, no vaig, primer parlem per telèfon, parlem per Meet, per Zoom, pel que sigui, i si hi ha una certa intenció de compra evidentment que vaig, però jo ja t'he fet el filtratge i jo veig que allà puc guanyar alguna cosa més si vaig presencialment, si no, no hi vaig, val? I aquesta és una. L'altra és que, hòstia, realment també tota la gent que s'ha passat de frenada i ara totes les reunions són online, és una oportunitat pels que som reaccionaris a això. És a dir, jo cada cop més, de fet, mira, jo que històricament he tingut una fòbia i aversió al telèfon, cada cop l'estic fent servir més, tio. O sigui, jo ara cada cop truco més a la gent perquè com que ja s'ha perdut la moda de trucar, ara trucar és un avantatge competitiu, val? De fet, sentia en el podcast de My First Million entrevistant un pavo que havia fet que havia creat una empresa, no sé quant, i la seva distribució havia estat per cartes postals, saps? I la seva campanya de màrqueting havia estat per carta, correu postal. Diu, és que avui en dia no ho fa servir ningú i és regalat. Com que no ho fa servir ningú, doncs ja no només el preu ha baixat perquè és una oportunitat tal, sinó que a part destaques. Perquè, clar, en el moment que ens van començar a inundar les bústies de les cases amb cupons i cupons i cupons, potser el primer cop que et rebies un cupó, que probablement van ser Telepizza o algun d'aquests, rebies cupons aquests de descompte, hòstia, que guai, un cupó de descompte de Telepizza, vaig a fer-lo servir. Quan de cop i volta obries la bústia i ja van haver de posar totes aquestes regulacions i el típic cartellet de en esta escalera no queremos correo comercial i tal, tal, tal... i tenies cupons de 10.000 coses, val? La perruqueria del barri, del kebab del barri, de totes les pizzeries agudes i per haver, d'empreses de delivery, de la típica startup que ha obert aquí al barri, no sé què, tot. Allà ja perds, quedes difuminat, o sigui, el teu efecte queda difuminat perquè n'hi ha tants que queda repartit entre tots, inclús genera un efecte reactiu a la ment del consumidor que diu, buah, tio, tot això és basura, ja ho agrupes tot, amb tot això és basura. A la merda, saps? I no mira si realment hi ha alguna cosa interessant, fins al punt que pràcticament podries cremar tota comunicació de correu postal que reps i no et perdries absolutament res, val? Però bueno.
Bueno, en això s'ha convertit el telemàrqueting, eh? Tota la merda de SMS, tot el correu postal que has deixat de rebre, no l'has deixat de rebre.
Correcte.
El que passa és que s'ha digitalitzat, s'ha convertit en uns i zeros i ara t'arriba per aplicació de missatges. Que et dona bastant més pel cul, perquè jo, sincerament, preferia el telepizza, eh?
Ah, exacte, exacte. L'altra cosa és que el tema de reunions presencials, doncs, hòstia, també hi ha com un cert protocol de que en aquelles reunions presencials, com que ara hi ha tothom està fent les reunions online, el fet que tu vagis a fer una reunió offline, de cop i volta és com, hòstia, ah, doncs molt bé, ens hem vingut a saludar. De fet, mira, no té tanta relació amb això, però ahir vaig rebre un correu que vaig dir, hòstia, que raro, no? Sí, nosaltres ens contacten per projectes i tal, i sempre contesto jo, vale? I el correu, ara te'l llegiré, perquè és molt significatiu dels temps que corren, val? És com... Diu, bon dia, Àlex, el primer que faré és copiar-te la idea que el CEO contesta les peticions de negoci. Boníssim, saps? I després ja explicava la resta de coses. Dic, doncs clar, vull dir, no sé, en una empresa del nostre tipus, vull dir, és el que hauria de ser, vull dir, no sé quin tipus d'empresa hauràs contactat, però si ja t'han contactat, si has anat a buscar empreses petites, t'han contactat comercials, malament per aquestes empreses, vull dir, perquè s'han unit al carro de pensar que tot es fa com les empreses grans, en canvi, i si és una empresa petita, generalment les ventes les ha de fer el CEO, si no tens cap tipus de credibilitat, vull dir, jo no veig el dia en què jo deixi de fer les ventes de Marcelist. Potser algun dia tindré una persona que m'ajudarà a fer processos comercials, però estarà més, serà un sidekick, no? Però serà una persona que tindré com a assistent per fer tasques més de back office i tal, però la cara d'empresa ha de seguir sent el CEO en aquest tipus d'empreses. I això demostra, o és una prova més, no demostra res, però és una prova més de que probablement totes les altres empreses han deixat de fer ja això, i han posat un chatbot, han automatitzat, han posat un formulari i au, i ja t'escriurem. I el fet de que estigui el CEO enviant un correu o dient-te, o trucant-te directament, perquè demanem el telèfon i jo truco directament. O sigui, ara ja truco. Els primers 10 anys de l'empresa no ho vaig fer mai, això. Demanava el telèfon, però jo no trucava, passava per e-mail, i ens ha anat prou bé, malgrat segurament haver perdut oportunitats per això. Ara ja truco directament. I la gent em contesta com, hòstia, que ràpid. Ah, no m'esperava que em truquéssiu, saps? I dic, quantes oportunitats no hauré perdut per fer això? Per tant, anar en contra de corrent sol poder-te ajudar, val? És una eina més per fer-te destacar en els temps que corren.
Segur que avui ja no parlem de la IA, eh? No. És que tinc moltes opinions del voice mode, eh?
Avui ja no parlem de IA, però... Mira, jo també tinc experiments xulos que vaig fer, però bueno, puc avançar, si vols, per la gent, que com que hi ha hagut un parell de persones que m'han dit, escolta, com es nota que ara estàs intentant lligar tots els temes que escrius a la teva newsletter i després ho parlo per Foc a Terra i tal. No és veritat, surt orgànicament. De fet, moltes vegades al revés, són coses que parlem aquí a Foc a Terra i després penso, dic, hòstia, em dona per fer alguna reflexió més i ho foto a la newsletter. O sigui, no està l'altre, la gent ho ha percebut al revés, però no.
No, generalment el procés funciona en aquesta direcció, és a dir, primer és en veu, perquè aquí pots dir el que vulguis, aquí pots dir tonteries.
Sí.
Llavors aquí refines una mica el teu pensament i després...
I després faig la reflexió.
Exacte, o sigui, aquí ho poleixes, ho llimes una mica i quan ho tens més o menys treballat, llavors ho poses en escrit perquè llavors sí que allò ja queda. Aquí pots dir xorrada, aquí et pots equivocar. Jo aquí, o sigui, he dit autèntiques salvatjades i no passa res, perquè al ser veu... Aquestes coses no queden escrites. Sí que hi ha transcripcions i aquestes coses, però és com que passa. La setmana següent ja ningú se'n recorda. Llavors, això està bé perquè pots dir tonteries. Però sí, crec que el procés funciona més així. O sigui, aquí, més al nivell, pots parlar una mica del que vulguis i llavors això ho refines i llavors ho deixes per escrit i queda millor. De fet, mira, o sigui, per donar fe de quant de caòtic és aquest procés, o sigui, això ha aparegut a la conversa fa, doncs, res, 10 minuts abans de començar i al final hem decidit parlar d'això i al final no ho hem fet, ho farem la setmana que ve, t'ho prometo, o almenys em comprometo. I volia parlar-te d'això, de... Abans era molt escèptic del voice mode i d'interactuar amb totes aquestes eines amb veu, però ara et diria que si tingués que posar un percentatge en el meu número d'interaccions estaria a prop del 50, eh?
Déu-n'hi-do, vale.
De fet, espera. Crec que cada vegada estic treballant més des de casa perquè em sento una mica creepy fent-ho des del coworking, com fora de context si li estic parlant a l'ordinador jo sol, quan hi ha més gent al voltant. En canvi, aquí puc fer el que em surti dels ous. I llavors aquí li puc cridar i li puc fer coses i li puc dir coses i ningú em jutja.
Vaig amb una... De fet, i una altra cosa que també haurem de comentar, el nou generador d'imatges del model d'OpenAI i tal. Moltes opinions, moltes coses, però va haver-hi algú que va demanar una vinyeta de còmic, un còmic de quatre vinyetes, clarament generada amb això, però que era la típica broma de quan vinguin els robots a matar-nos a tots, diran, no, ell no, perquè sempre acabava els prompts amb gràcies, saps? Era educat amb nosaltres, amb la IA. Va fer força gràcia i vaig dir bé, parlarem d'això.
Tu vés en compte, però això és interessant. I ara no recordo qui va ser. Juraria que era Pascal, que tenia com aquesta... com aquest joc mental de dir, a veure, o sigui, aquí hem de ser creients o no? I llavors ho posava en aquesta tesitura. És a dir, mira, quin és l'upside i el downside de les dues, no? Llavors, a veure, ser creient, quin és el downside? O sigui, què podem perdre aquí? Bueno, doncs que durant l'època que vivim aquí, doncs estem pensant o vivim amb la il·lusió de que existeix un ente superior i som creients i potser perdem una mica de temps idolatrant una cosa que no és real. Això és el downside que tens, vale? Si després no existeix. És molt interessant, això està en una matriu, queda molt més maco. Però l'upside quin és? Home, l'upside és que, nen, quan arribes a l'altra banda... Si durant tot aquest temps has estat creient, doncs, home, se't tractaran com un rei allà dalt. Llavors, nen, tu aniràs al lloc bo, no al lloc dolent. Per tant, l'upside és il·limitat, no? Perquè si realment Déu existeix, ell et recompensarà per tot plegat. Clar, quina és la contrapartida de no creure? Clar, no creure, al final, tampoc perds gaire aquí, perquè al final no creus, o creure o no creure, no fa molta diferència. En canvi, si no ets creient i resulta que n'hi ha una dalt que t'està mirant, merda, eh? Perquè, o sigui, t'espera el pitjor que puguis pensar per l'eternitat. Ergo, millor sigues creient. Això és el mateix. La IA es tornarà en contra de tot Déu i la cosa s'anirà malament? Per si a cas, digue-li gràcies i, si us plau, jo sempre ho faig.
Cago en Déu, Marc, quina reflexió més profunda, eh?